li dona més solucions.
Yeah. Sí, jo també l'he tinguda, sí, sí. I quan afegeixes Fermín o afegeixes Dani Olmo, que és un jugador que pot rebre el peu però que et busca desmarcades, si té Koundé que l'entén, o el lateral, dic Koundé perquè és el que ha jugat, però Eric també ho ha fet, d'aprofitar els espais que ell desocupa. O sigui, crec que Lamine Yamal necessita més desordre i això és el que a ell li genera distracció per la defensa i que ell ho pot llegir i interpretar molt bé. Per tant, jo crec que va per aquí, un davanter que seria més modern, perquè si repasses una mica els grans davanters ara, i ara ha dit el Marcos alguns noms, però afegeixo Haaland, són davanters excepte Haaland, que és un davanter pur. Dembélé està jugant de nou al PSG, o sigui que no és un nou,
un altre cop, sí.
Per exemple, però que hi cabria segurament en aquesta llista. Julián no és un nou, jugava per darrere de Haaland al City, João Pedro no és un nou, João Pedro és un mitja punta i se sent còmode per darrere del davanter, tot i que estigui fent funcions de davanter, perquè tot va cap aquí. Tinc la sensació, fins i tot Harry Kane és un fals nou vestit de nou, fa 40 gols perquè és molt bo, però és un jugador que et dona moltes més coses, i crec que el futbol modern està tirant cap a aquest perfil de davanter, i fugint una mica del davanter més clàssic, i aquí és on jo crec que Flick es mou com a mínim en les alternatives que apareixen.
Per mi és un repte per Flick. Flick només ha jugat en Lewandowski. Al Mundial, a Qatar, va jugar en Thomas Müller i Kai Havertz. O sigui, no ha jugat amb més nous a la seva vida com
però entrenador. Però Thomas Müller i Kai Havertz, Marcos, ja són d'aquest perfil marcant, clar. Excepte Lewandowski, ell també s'ha mogut amb aquests perfils. Per tant, tinc bastant clar cap a on va el Barça, i crec que s'està movent i orbitant cap a noms que cadascú té les seves diferències. Ara ho deia el Marcos, João Pedro no és un killer. O sigui, si algú està esperant que João Pedro vingui aquí de cop i volta, faci els 42 de Lewandowski, no els farà. Pot ajudar potser a que d'altres en facin més.
Sense ser-ho, potser és més killer que Julián Álvarez. Per mi és una gamma inferior de jugador, però de cara a barraca potser és més efectiu. No sé si ho veus igual.
Jo ho veig més o menys. No, jo crec que si fa no fa. Les xifres de João Pedro, Brighton, la millor temporada crec que van ser 20 gols. El Chelsea aquesta temporada 20 gols. No s'ha mogut mai en xifres. El Watford ja no t'explico, era una altra categoria. Però no s'ha mogut mai amb xifres excessivament altes, perquè on li agrada jugar a ell és entre línies. És un jugador que és molt, pensa molt ràpid, és un jugador que té bona ruptura, però no és un rematador deliciós. Jo crec que el Julián té pistola més carregada. Tinc la sensació que té més gamma de finalitzadora, tot i que també és un jugador que et pot donar altres coses.
Blaovic t'agrada, de la Juve?
Blaovic s'assemblaria més a això que diem, Dani, d'on està fugint el Barça.
S'assemblaria més a Lewandowski, que salva moltes distàncies.
Però
jo pregunto si tu el veus...
Haaland marca branca.
Jo pregunto si tu t'agrada, si tu el veus a nivell Barça.
A mi si busques un jugador d'aquest perfil, crec que és una bona opció. Si busques un jugador d'aquest perfil, o sigui, jo crec que entre els nous clàssics o referències, no pots anar per Haaland. Blaovic em sembla una bona alternativa, però no sé si és la direcció que vol el Barça, i el que no m'agradaria és que el Barça acabés comprant un nou que no volgués, perquè els nous que vol i del perfil que vol no els troba a un preu prou assequible, perquè aleshores Flick tornarà a estar condicionat buscant situacions. A Lamine, jugadors com Blaovic, quan fa la diagonal necessita que algú desaparegui, que trenqui, que trenqui abans que faci la diagonal, que li proposi profunditat, que es pugui presentar una centrada també, però Blaovic és aquest jugador que li agrada estar d'esquena, girar, que el cos a cos el domina, que et deixa enrere, que és potent, que té molt bona rematada, que et guanya posició a l'àrea, però és més un nou més pur.
Jo l'únic dubte d'això que planteges, que estic d'acord amb tu, que la idea de Flick va cap aquí, tot i que ahir quan li van preguntar què buscava, tenim molt clar
un nou que fes gols, no?
Clar, tenim molt clar què busquem. Sabem que pot ser llarg, cosa que em va fer pensar en un fitxatge costós, o com, no, no sé si car, però de,
no, car, segur.
De negociació car, llarga, segur, sí. I després va dir, i gols n'ha de fer. És a dir, que s'ho faci com vulgui, però que foti gols.
Clar, perquè... falta saber quants gols espera d'ell, perquè clar. Ara parlàvem, per mi que Ferran faci entre 20 i 25 gols,
està molt
bé. Són molt gols, sí, per Ferran, no? Ara, clar, si busca la primera Ferran, espasa, no. Haurà de millorar aquestes xifres.
El problema de Ferran no està tant la quantitat, que jo crec que la final és bona, sinó que va estar 3 mesos sense marcar, i això un davanter del Barça.
No, i que ha fallat...
També.
Sí, també, també.
No, però que ha fallat oportunitats en moments importants de partits, en grans escenaris, que sempre hem tingut la sensació de un davanter del Barça no pot fallar aquesta, no? El que passa és que, per mi, és un model ideal del perfil que busca el Barça o que hauria de buscar el Barça amb més talent.
On anava és que el meu únic dubte és que el Barça ha viscut amb dos nous diferents i si, com tu dius, va cap un davanter més Ferran, no sé si amb dos davanters de perfil similar no trobarem a faltar l'altre perfil.
Ja, que el pla B que no l'hagis de fer servir
clar,
en algun
és
moment.
Que és que Lewandowski ha estat més pla que bé. Sí. I ara, bé, no ho sé, jo tinc... aquest és un dubte que...
Jo ho dic també pels noms que apareixen i una mica per la tendència del futbol modern, eh? No pas perquè és veritat que pot desencallar-te un jugador com... Mira el partit de Pamplona com te'l desencalla Lewandowski, no? Guanyant una desmarcada al primer pal, una bona centrada... Clar, això ni amb Julián ni amb João Pedro, potser una miqueta més amb João Pedro per una qüestió física i d'envergadura, però ell també haurà de saber adaptar-se a un rol que no és el que fins ara li ha agradat desenvolupar. Vull dir que aquí tenim un tema. Falta veure si això, si en un moment donat el Barça doncs tira per la via B i si té un jugador del nivell de Blaovic pot atacar-lo. No sé, veurem.
Clar, perquè en funció relació qualitat-preu és possible que el Barça busqui o li vagi bé el que comentes un davanter estil... Jo crec que estil Ferran està bastant ben definit, el que segurament li encaixa més al sistema de joc del Barça i potser d'aquest estil no el pots pagar i has d'acabar amb l'altre estil.
Pot ser.
Que tampoc no sé, vull dir, tampoc no sé si hi ha gaire jugadors al mercat de qualitat Barça d'aquest altre estil.
És que recorda que l'any passat es va moure molt el mercat, eh? Isak al Liverpool 150 milions, Ekitike 90, Sesco al Manchester United 85, Marc Bus 70, i estem parlant ja...
Ricard, si jo et posés un xec en blanc i et digués, va, porta el que vulguis.
Harry Kane.
Sí, no? Sí, jo també és el que portaria. Però... I tu, Ricard, que no.
Gràcies,
respondre.
No.
Home, és que, clar, perquè tu m'has començat demanant un que tingui per 10 anys i ara em dius Harry Kane i clar, això és...
Un moment.
No,
vull dir que Harry Kane no és gran. Té 32 ara.
32?
Sí, crec que sí.
El juliol en farà 33.
No, clar.
Bé, és que aquí...
Acabaria acompanyant.
No, haguessin estat 10 anys fa 4 anys quan l'haurien
fitxat. Però clar, per això dic que hi ha molts criteris, hi haurà segurament el criteri preu, el criteri joventut, el criteri qualitat, el criteri perfil, o sigui, hi ha molts jugadors i moltes vies per triar. Jo no et sé dir quin triaria, perquè tinc la sensació que és una opció estratègicament clau i que ha de venir molt condicionat. Primer, pel que vol Flick, pel que entenc que vol el Barça i que Deco vol una miqueta més a llarg termini, i jo insisteixo molt això des de la temporada passada, però i no sé si està la guia, si per l'arquitectura ofensiva que tu tinguis prevista amb l'evolució de Lamine Yamal. És que, clar, mentre Flick hi sigui, tinc la sensació que Lamine Yamal continuarà jugant on juga i això durarà uns anys. Per tant, pots tirar per un davanter centre d'aquest perfil que estàs buscant, però clar, aquest davanter t'ha de durar uns anys i has de veure després cap a on vas. És estratègicament molt interessant, és molt ric i té moltes mirades i no, si ara em preguntes qui creus que fitxarà el Barça, no, o sigui, no m'atreviria a dir qui és el candidat, qui és el preferit, eh?
Ni tampoc que t'atreveixes a dir quin és el teu preferit.
No.
Molt bé, doncs ens quedarem en el retrat robot sense posar-hi noms, aquest davanter
ho deixarem per d'aquí unes setmanes,
més...
no, Sònia?
Vinga.
Sí, sí, sí. Anem avançant, anem avançant. Si ho cremem tot avui.
Clar, que ens queda estiu per davant.
Em fa l'efecte que amb el temps que demanarà la negociació, sigui qui sigui, tindrem temps de donar-hi unes quantes voltes.
I tant.
Ricard, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
8-10 minuts de retard sobre l'horari previst. Em culparia el Torquemada, però no seria just, sinó el debat bizantí sobre el rendiment de Robert Lewandowski. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Al Catalunya Nit, a partir de les 10, què ens hi explicareu?
Doncs ara mateix estem molt pendents del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que s'ha reunit de manera extraordinària. És una reunió que des de 5:45 que està en marxa i que no té hora d'acabada, però de la qual podria sortir la validació de l'acord dels pressupostos amb el govern d'Illa. Per tant, reunió ara molt important d'Esquerra Republicana. Tenim allà un equip. Quan acabin, doncs, podrem explicar què és el que ha passat. Si ha anat bé, doncs demà podria quedar definitivament amb llum verda els primers pressupostos de Salvador Illa al govern. Tot això ha quedat desencallat després que avui tant Junqueras com Illa també hagin estat d'acord amb aquesta nova línia de tren orbital, que té un pressupost molt elevat, i estem parlant de pressupostos, però que cal deixar clar que els diners per la línia orbital surten de l'Estat, per tant, que no té res a veure amb les partides de pressupostos que quedarien aprovades amb aquest altre pacte que s'està discutint ara mateix, si és que finalment, com sembla, Esquerra Republicana s'hi acaba sumant. Parlarem també de com ha quedat la situació a Andalusia, amb les eleccions autonòmiques d'ahir, on el Partit Popular segueix regnant amb molt avantatge respecte al Partit Socialista, però queda a les portes de la majoria absoluta i això l'obligarà, potser, a dependre una vegada més de Vox, i és el que no voldrien, Juanma Moreno Bonilla, però això és el que dona l'aritmètica de moment d'aquestes eleccions. I hem sabut fa molt poca estona sobre Junts, perquè Junts no té encara alcaldable definit per a les eleccions que estan previstes per al 2027 a la ciutat de Barcelona. Doncs bé, que el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, que és una persona molt propera a Puigdemont, ha anunciat que no es postularà com a alcaldable. Estava previst que ho fes, però Jordi Martí es va avançar i aleshores, perquè no hi hagi una disputa, diu, ho ha dit fa molt poca estona Josep Rius, que hi renuncia. Parlarem també de Shakira i la seva victòria davant dels tribunals per tota la situació amb Hisenda, 60 milions d'euros, si això acaba aquí, que li hauran de tornar. Una notícia important també per la... Sí, són molts diners referents a l'any 2011. Una notícia important per a la literatura catalana serà la convidada d'honor a la Fira de Torí, al Saló de Torí de l'any que ve. És molt important, una cita editorial important. I finalment entrevistarem avui, conversarem amb el director de Panini, Espanya i Portugal, Lluís Torrents, per parlar d'aquesta febre dels cromos de cara al Mundial i també d'una notícia que llegíem fa pocs dies, i és que la FIFA li retira l'exclusivitat a partir de l'any 31 a Panini per les col·leccions de cromos, és a dir, que això pot portar a cua també.
Vaja.
O sigui que li queda aquest Mundial i 2030, no sé si n'entra un altre, si en deu entrar un altre i s'acaba.
Sí, de l'Aràbia Saudita és el 30, sí. I s'ha acabat el bròquil. Bé, sí. O com a mínim serà repartit, en fi.
Exacte, sí, l'exclusivitat passarà a un altre, tot i que Panini viu de moltes col·leccions, que hi ha Mario Bros, hi ha dibuixos, sí. Hi ha pel·lícules, hi ha de tot.
Bé, de futbol té la lliga de primera masculina, té el de la lliga F.
Exacte, sí.
Molt bé.
Uns quants.
Doncs avui uns quants cromos, el Catalunya Nit i el tren orbit. Orbital, que em té el cor robat. Cada vegada que sento Orbital m'imagino un tren passant per... com aquell que va pujar allà al Baumgartner i es creu en un tren.
Sí, sí. Aquí el sol és Barcelona, Orbita el voltant.
Això mateix. Manel, gràcies.
A tu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Doncs recordeu, és dilluns, per tant, els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de port de casa nostra, us regalen un pack d'espatlla acurada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet i discutir de pas sobre el rendiment de Lewandowski en aquestes quatre temporades.
Sí. Acompanya molt bé.
Acompanya molt bé, sempre.
És la cirereta al pastís d'un bon sopar.
En aquest cas, el pa acompanya aquest pack d'espatlla acurada llescada. El primer que truqui, el 93-201-7474, s'endú aquest pack dels amics de Ral de Vinyó. D'aquesta primera hora del Tot Costa Bé. Si voleu veure com intenten fer trampes aquí els meus companys de taula, després d'haver valorat que la segona i la quarta de temporada de Lewandowski, em sap greu, no són bones, ho podeu recuperar.
Com a àrbitre, diria que hi havia un sector que intentava tergiversar i un altre que volia tenir raó.
No et donarem
el
paper d'àrbitre en aquesta discussió.
No és una cosa que es guardi.
Ha quedat, no queda gens guardat, en absolut. Més enllà d'això, la primera del Tot Costa, avui us hem explicat també la mala notícia de Fermín, que haurà de passar per quiròfan i que es perd el Mundial, i la bona notícia de la renovació de Flick fins al 2028 amb un tercer any opcional. Ho hem comentat tot plegat amb el Dani Sanabra, amb la Laura Brugués i amb el Marcos López. I avui també us hem de recomanar un rècords, perquè va ser dissabte que va fer...
Ahir feia 20 anys.
Exacte, ahir va fer 20 anys de París 2006 i la redacció d'Esports, encapçalada pel Xavi Campos, us ha preparat un episodi de més d'una hora parlant d'aquella final el 17 de maig del 2006... a l'Estat de França, amb aquell gol de Giuliano Belletti, que va ser l'heroi inesperat d'aquella nit. Amb Belletti en parlen en aquest episodi, però també parlen amb Iniesta, que va ser una de les notícies prèvies al partit, perquè sorprenentment va quedar fora de l'11 de Frank Rijkaard, va acabar entrant i va ser també un dels jugadors d'aquella final. La podeu recuperar, com sempre, poseu el buscador Rècords, en aquest cas París 2006, i el trobareu molt
està
ràpid.
Molt, molt i molt bé, perquè es parla de detalls com si el gol, el xut de Belletti anava dins o se la va fotre al Múnia, de si l'expulsió de Lehmann havia d'haver acabat arbitrada d'una altra manera. És molt interessant i és reviure una final que ja ens
abans
queda...
parlàvem d'aquella final, dues assistències de Larsson vitals en aquella final. Un home que va estar... Què va estar? Una temporada al Barça? Va deixar un gran record. Dues?
Jo crec que dues.
Dues, però una se la va passar.
Sí. Una va trencar aquells vuit genolls.
Va entrar de suplent en aquella final i va ser decisiu. I Víctor Valdés també, una d'aturades a Thierry Henry. Allò va fer canviar la decisió d'Henry, aquella final, de tornar a l'Eliminatòria. Vaja, tot plegat, ho trobareu en aquest magnífic rècords de París 2006.
Per cert, l'oient que s'endú el lot de productes Ral de Vinyó és el Joan Urpí. I parlant d'oients, ara us escoltarem a vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Sonia Leart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja li hem preguntat al Ricard Torquemada, que jo crec que ha tirat més per associatiu que no per rematador, o diríem més modern que no pas davanter centre clàssic, però quin tipus de davanter creu la nostra audiència que hauria de fitxar el Barça, rematador o associatiu?
Doncs mira, rematador 52%, està la cosa molt igualada, 48% associatiu. Aquesta és la xifra que ha deixat els vots dels nostres oients, i t'he de dir que hi ha un nom que sobrevola amb molta força entre els oients i que també ha sobrevolat durant aquesta hora prèvia aquí a l'estudi, i és el de Harry Kane.
Sí, el que Damià... no el podem fitxar, però vaja.
Ja està.
Està bé somiar-hi. Sí, sí.
És el que diuen. El Damià diu, evidentment necessitem algú que faci gols, que posi les pilotes a dins, sinó també que fixi als centrals i pugui descarregar pilotes als migcampistes jugant d'esquena. Si no treballa, malament anirem, perquè ja tenim un Lamine Yamal que no defensa gaire bé. L'Antoni Carbó García diu: potser caldria una tercera opció que contemplés les dues, associatiu i rematador, i aquesta opció té un nom, Harry Kane. El Lluís Penyassegat diu: per associatiu ja en tenim alguns i el que falta és gol. El futbol va d'això, de marcar gols, i quants més millor. El Josep Figueres diu: en el futbol guanya qui marca més gols, no qui fa més passades. L'Àlex diu: necessitaríem un rematador que fos bastant associatiu, perquè pel joc del Barça el nou ha de fer molt de tercer home i això requereix ser tècnic per poder combinar, sobretot el primer toc. En aquest sentit, Harry Kane seria el candidat ideal, un rematador que no la toqui gaire, o un jugador associatiu que faci pocs gols no ens serviran de gaire. El Pep diu: rematador 100%, fer gols ens donaria molts títols. I el Jordi Jordan diu: no podrem fitxar a ningú del seu nivell, del nivell de Lewandowski.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Doncs és, vaja, molt ajustat empat tècnic entre els que busquen, no volen un rematador, i els que volen un davanter més associatiu, que ja us ha explicat el Torquemada, que seria més aquest perfil Julián Álvarez, João Pedro, que ara mateix semblen els noms que van al davant a la cursa. Jo crec que la cursa serà molt llarga i, evidentment, condicionada per l'economia del Barça. Salmo, encara un apunt de l'actualitat del Barça que té a veure, compta amb el cas Negreira i un parell de conclusions que treu Hisenda, que em sembla que són rellevants.
Sí, bàsicament és un informe que forma part de la instrucció del cas, i és un informe de l'agència tributària d'Hisenda on, diguem-ne, que s'alinearia amb el Barça dient que no es pot demostrar que hi hagi corrupció esportiva. És a dir, que els diners que va pagar el Barça pel cas Negreira acabessin en mans dels àrbitres. Aquest document que s'ha filtrat a les xarxes socials perquè Miguel Galán, que és el president de CENAFE, una escola d'entrenadors de futbol, l'ha publicat, i bàsicament la conclusió d'aquest informe, que insisteixo, és part de la instrucció del cas, no és un informe al jutge, no té res a veure amb la sentència, sinó que forma part de la instrucció del cas, doncs el que defensa l'agència tributària s'alinea absolutament amb la posició del Barça, que és que els diners del cas de Negreira no van anar a parar a la butxaca dels àrbitres. No van servir per comprar àrbitres.
Diríem que no suposa en principi una sorpresa, perquè en cap moment, fins al moment, ningú ha dit que els àrbitres cobressin per part del Barça.
Bé, feia
el número 2.
Florentino Pérez, la setmana passada, va dir que els àrbitres s'enriquien.
I molta gent del Madrid.
Ho fan de manera interessada, Dani, de manera interessada. Diuen, no, clar, bé, ho va fer el president del Madrid, efectivament, però fins al moment vull dir que no s'ha demostrat en el judici. Bé, en el judici no ha començat.
I és curiós, tot i que, evidentment, l'última paraula la tindrà la justícia, però no és poca cosa, perquè tot aquest sidral comença per una discrepància que descobreix Hisenda en un pagament a Negreira, i a partir d'aquí s'estira tota la resta del fil. Doncs, segons Hisenda, no hi ha cap mena d'indici de corrupció esportiva ni pagament als àrbitres, etc. Veurem què n'acaba dient finalment el jutge. Salmo, alguna cosa més?
No, res més.
Mercès.
Adéu-siau.
Una sintonia alegre que ens ha triat el Salva Pou, tot i que, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La realitat del Girona a les portes de l'última jornada, home, cadascú la veurà com vulgui, jo sóc relativament optimista, però alegre no és, és a dir, el Girona està al límit de l'esvoranc.
Sí, perquè ja és una final, ja està, ja no has de fer més números, ja no has d'estar pendent d'altres resultats, ja saps que si guanyes dissabte l'Elx estarà salvat, i que si empates o perds baixaràs de categoria. Per tant, la cosa és així de senzilla. De fet, és un escenari que ja ho contemplaven des de l'estaf tècnic i també molts elements del club, que el que desitjaven era, si no es podia guanyar al camp de la Timerita, evidentment, com a Mallorca i el Llevant no empatessin, perquè aquesta situació hagués provocat que el Girona no hagués depengut d'ell mateix. No s'ha d'estar pendent de res més, guanyar aquesta final, que no sé si la gent pot estar d'acord, que és, evidentment, millor jugar una final a casa que no pas a fora, tot i que els precedents podrien dir que no. A més, contra el pitjor visitant de primera divisió, l'Elx és el...
Sí, però també el tercer... Ja ho sé, ja ho sé. Som el tercer pitjor local, eh? No.
Ja ho sé. Però
no deixes acabar, home.
Bé, és que això del pitjor visitant, sí, tot el dia que ho sento i penso, home, si el Girona fos el Barça, que no ha perdut ni un punt a casa, dius, home, ja podem anar a celebrar-ho, però bé, ens hauríem d'espavilar, eh?
Sí, entrades exaurides, per tant, es podia preveure que dissabte a Montilivi hi haurà molta i molta gent, un Girona que, com es va acabar de demostrar ahir altra vegada, no fa gols, sense els seus davanters titulars, i, vaja, que iguala la pitjor ratxa de tota la temporada, 7 jornades consecutives sense guanyar, 3 punts de 21, la mateixa que va tenir al començament de temporada, a la 8a jornada va guanyar, per tant esperem que aquest 8è partit, després de 7 partits sense guanyar, doncs aconsegueixi la victòria i es pugui celebrar aquesta permanència, que déu-n'hi-do aquestes últimes setmanes.
Doncs sí, deia ahir Mitchell Arau, comentaves que en moments de la temporada, sobretot al principi, ja hauríem firmat arribar en aquest punt, jugar-t'ho a casa sense haver de mirar altres partits. Jo ja estic d'acord i jo sóc optimista, tot i que el Girona està barallat amb el gol per la falta de davanters, etc. No sé si algú veu el Girona segona.
Jo no.
Esperem que no.
No.
Veus, Solà...
Sí. Quin optimisme aquí a la taula.
Sí, home, jugant a casa...
Jo reconec que sóc optimista, però a la vegada estic bastant acollonido.
La pressió de l'última jornada...
Ja, no, Girona, però... A Girona, Eduard, recordes el penal de Quico Ratón?
Sí.
Per tant, estan acostumats a patir fins l'últim segon.
I el Elche. En Girona reservat aquesta setmana.
Amb Quico Ratón?
No parlem amb Quico Ratón, però parlem...
Ah, estava flipant.
No, parlem d'això, de l'última final. De fet, és l'última vegada que el Girona es va jugar un descens amb una última jornada a Montilivi, amb una situació molt i molt semblant. Però no t'explico res més, Laura.
No.
Jo recordo que aquella temporada vam celebrar la salvació a Les Palmes.
A Les
Hi havia
Palmes,
una possibilitat entre un milió...
Estaves content aquell dia. recordo molt content aquell dia.
Bé, doncs ara tocarà...
No, perquè em fa riure, ja ho saps, que t'ho fa riure. Hi havia una possibilitat entre un milió que el Girona baixés, i aquella possibilitat entre un milió va acabar passant, però Quico Ratón ho va salvar a l'últim segon.
Molt bé, doncs haurem de buscar algú que faci gols com Quico Ratón i que no sigui Estuani, perquè la resta, la veritat, ahir el Girona va tornar a jugar per no perdre, igual que havia passat en el partit contra la Real Societat, però si no en fotem ni una, doncs és complicat guanyar partits. A veure què ens inventem per dissabte. Edu, ànims, gràcies.
Molt bé, adéu-siau, en parlarem, adéu.
Tindrà una falta directa a l'Espanyol, que picarà en principi Expósito cap a la pilota, a la tanca. Compte el refús, Romero i el gol! Gol, 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 gol! Ha marcat Romero! Ha marcat Romero! Ha recollit! Compte l'Espanyol, que pot marcar! Quique!
I amb aquests dos gols, el de Romero i el de Quique, l'Espanyol va garantir ara ja sí matemàticament la permanència a primera divisió. És increïble. Una volta sense guanyar i ara de cop en 3 dies dues victòries i feina feta no fa d'estorp. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Costa i companys.
I enhorabona per la part que et toca, perquè aquesta setmana els càlculs els haurà de fer el Solà i tu ja pots fer vacances de calculadora.
No, ni m'ho crec, encara, que afrontem una setmana amb aquesta pau, amb aquesta tranquil·litat. Quins ho anava a dir, fa només algunes setmanes enrere, que semblava que hauríem de patir fins a l'últim dia, i mira, fixeu-vos, ara haurem de patir per veure si la carambola fa que anem a la Conference. Ja tindrem temps...
Vols dir que us convé, Sergi, després del patiment d'aquest any?
No, faig mitja broma, faig mitja broma.
Cal anar a Europa.
No cal, Sònia.
Recordo que abans del partit contra l'Atlètic Club fèieu càlculs i guanyar a Pamplona, ni tan sols treure un punt a Pamplona estava entre les previsions.
Jo no donava ni un duro, perquè és que aquell camp per l'Espanyol sempre ha estat un camp força maleït, i l'Osasuna és un equip molt dur, és un equip molt competitiu, i i per l'Espanyol, però bé, mira, ahir jo vaig notar que a l'Osasuna també li pesaven una mica les cames pel sí. que fa aquella cosa de nervis...
És que l'Osasuna s'ha fotut en un embolic, eh?
Sí, sí. Sí, sí.
Segons com vagin no els resultats difícil, de l'última jornada...
Bé, parlàvem exacte. Abans del que era molt remota la salvació del Mallorca, però passa efectivament perquè el sí, sí, perquè l'Osasuna no guanyi el Getafe.
De l'Osasuna, el Getafe s'està jugant a Europa i, sí. i és I raonable per, que guanyar. Perdis allà, i les altres dues combinacions...
El Girona i el Mallorca no són?
No ho recordo, però eren resultats...
Han de guanyar Girona i Mallorca i que perdi Osasuna.
Eren resultats molt factibles, em semblava a mi.
Sí, sí, que guanyi Girona, que guanyi Mallorca i que perdi... que guanyi el Getafe. I amb això l'Osasuna està segona.
Doncs imagina't, aquest sí que qui els ho havia de dir. En fi, aquí l'Espanyol ha passat pàgina ràpidament, a part de celebrar-ho com es mereix, lògicament, i avui ja el debat, Sergi, és què passa amb Manolo, que té renovació automàtica a tomb de la, sí. de la permanència, que se'n sap del futur de l'entrenador.
És molt aviat, eh? És molt aviat. Nosaltres, pel que sabem, el club ara mateix no descarta absolutament res. És més, una idea que havia planat les últimes setmanes, que era després d'aquella gran ratxa, que en principi Manolo ho tenia molt complicat per continuar a la banqueta, jo tinc la sensació que el club, en el fons, no ha descartat mai Manolo per continuar, i que ara encara menys. Que jo tinc la sensació que aquestes dues victòries han reforçat la figura de Manolo. Ahir el van mantejar des de la graderia, 700 persones corejant el seu nom. Tinc la sensació que el vincle, que el fil, que el cordó umbilical entre Manolo i l'afició no s'ha trencat. Això el club ho veu, i si reforces i dotes l'equip, la plantilla, de recursos, de gent nova, jo tinc la sensació que la continuïtat de Manolo és molt més factible dels que molts es pensen.
Doncs, de moment, de contracte. Ell ja va dir ahir que després de tot el que ha patit se sent amb forces i amb ganes per continuar. Ara depèn de Monchi, però, com diu el Sergi, per dir-ho així, té el vistiplau d'aficionats, jugadors, i faltaria saber si també de la gent que pren decisions al club, però la impressió és que ara està més dins que fora, Sergi, ho podríem dir així.
Sí, sí, jo crec que ara mateix està més dins que fora, exacte, sí, sí.
Molt bé. Gràcies, Sergi.
Vinga, adéu-siau.
I també està més dins que fora, tot i que encara no és oficial ni de bon tros. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Mourinho està més dins que fora de, sí. del Madrid. Vaja, de fet, estem esperant quin dia el faran oficial.
Olin, jo podria, ja pots dir, ja que està dins. Mira, Mourinho ha decidit que no accepta la proposta que li feia el Benfica. Recordeu que la setmana passada va dir, diumenge me la miro. Doncs ja se la va mirar i ja ha decidit que no vol seguir el Benfica. I Mourinho li ha dit que sí al Madrid. És un acord verbal, encara no firmat, encara no amb documents, però ens consta un acord verbal entre el representant de Mourinho, per tant Mourinho, George Mendes, i directament Florentino Pérez, que ha acceptat les peticions de Mourinho. Sobretot el més rellevant, per no entretenir-nos i perquè n'hi ha unes quantes, és el poder total a nivell esportiu. És a dir, treure els jugadors que Mourinho consideri per incorporar-se al Madrid i també durant la gestió. És a dir, tindrà poder absolut mentre sigui l'entrenador del Madrid per decidir qui va a la banqueta, qui queda fora, manarà l'entrenador i no manaran els jugadors. Pel que ens diuen l'acord és per dues temporades. Mourinho es comprometrà amb el Real Madrid per dues temporades. Ara va demanat venir amb el seu staff i apartar de l'estafa que ell consideri, per exemple, anoteu el nom de Pintus. I què falta? Doncs una cosa que no és menor. Falta que el Madrid aboni la clàusula de sortida que té el Benfica amb Mourinho, o en aquest cas Mourinho amb el Benfica. És una finestra que només dura fins al dia 26. Per tant, Mourinho té fins aquest dia 26 per fer efectiva aquesta sortida de 3 milions d'euros. Si no, hauria de seguir el Benfica, però això no m'ho imagino, perquè donen per fet tant en la part de Mourinho com en la part del Madrid, que tal com s'ha posat la cosa, aquests 3 milions són pràcticament xavalla perquè el volen sí o sí.
Ara, en paral·lel va el procés electoral del Madrid, que més sí. o menys es deu acabar aquest dia, i potser Florentino Pérez està esperant a saber si té o no rival per acabar sí. de tancar l'operació.
La teoria seria que Florentino podria ser president el 24... i llavors podria tenir Mourinho. De fet, la previsió és que Mourinho sigui a Madrid la propera setmana. A hores d'ara, l'única alternativa amb a Florentino que podria aparèixer, que és Enrique Riquelme, no s'ha presentat formalment, no ha fet el pas formalment. Ens consta que està treballant, però encara no ha fet el pas. Per tant, la percepció que tenen al Bernabéu és que potser arriba fins al final només Florentino i llavors ja no cal parlar de res més.
Doncs ho veurem. L'altre dia preguntàvem si era bo pel Barça que continués Florentino Pérez. Algú creu que és dolent pel Barça que torni Mourinho o en general ens va i ens va bé? A part de la mandra de tot
el... És que t'anava a dir, fa mandra, eh? Fa molta mandra.
Futbolísticament no crec que sigui dolent pel Barça. A nivell de desgast i d'estrès, jo crec que sí que pot ser dolent pel Barça.
A veure, Flick ho aguanta tot, eh? És Flick, no sé si l'aconseguirà desquiciar en aquest cas.
Mira, aquí li pot anar bé la barrera lingüística. Sí, no m'atabaleu amb aquest tio.
Minu entender.
Com l'altre dia, no sé quina pregunta era, que això no ho vull respondre. Crec que era una referent al Madrid. Això no ho vull...
El que passa que si les polèmiques arbitrals no han estat ja prou cansades aquest any, amb Mourinho serà el soroll. Vull dir, la paraula negreira apareixerà a cada roda de premsa de Mourinho.
Tot i que s'ha publicat que ell, una de les condicions que posa és que no vol ser el portaveu i no vol ser tan beligerant com a l'anterior etapa.
Però Florentino no sortirà, o sigui, algú té que posar.
Home, ell s'ha fet gran i ja no serà el Mourinho de fa 15 anys, però vaja, jo crec que...
S'ha trobat una oportunitat que no esperava, eh?
No, cadascú...
Aquesta no l'esperava, eh? Fa 2 mesos, quan van jugar a Benfica i el Madrid, ell no podia imaginar...
I més amb el que va passar entre Vinícius... Però,
ell no podia imaginar aquest moment.
Doncs veurem, però ja us en podeu anar fent la idea que Mourinho acabarà la banqueta del Madrid, ens agradi més o menys. Marcos, gràcies!
En 20 segons, Dani Carvajal no segueix al Madrid l'any que ve.
Molt
gràcies.
Bé. Gràcies, Marcos.
Adéu.
Sí, no, ho he fet molt, molt ràpid. Gairebé la mateixa velocitat que haurà de tenir la Ruth Vilau. La Ruth, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè obrim avui setmana a Oslo, dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió, final de la Champions, evidentment, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Divendres, el Tot Costa es desplaçarà a Oslo per fer la prèvia com Déu mana. A 5 dies vista, que hem de saber, Ruth, després que el Barça aquest cap de setmana ha guanyat la Copa de la Reina?
Doncs que l'equip torna demà als entrenaments pendents de Graham i de Paredes. Graham pinta que estarà a punt per dissabte. De Paredes ens diuen que és en principi una sobrecàrrega, però passarà a proves mèdiques en les pròximes hores per veure l'evolució d'aquesta sobrecàrrega i que no hagi anat a més. I després tenim el tema d'Aitana. Doncs Aitana, la sensació que té la jugadora sobre ella mateixa com està de cara a aquesta final, doncs són bones. Ella es veuria titular en aquesta final d'Oslo, però és veritat que ella ha estat entrenant-se amb molèsties a la zona on la van operar. Per tant, a la zona del turmell, que és on va tenir aquesta operació, que és veritat que va veure amb certa sorpresa els minuts que va tenir a la final de Copa, que van ser molt pocs, 20 minuts, perquè, clar, si només jugues 20 minuts al partit abans d'una final de Champions i encara no n'has jugat cap sencer, doncs et pots imaginar que,
no
potser,
pinta, no?
Que potser no seràs titular a Oslo i que ella se sentia doncs en condicions de ser-ho. Però vaja, ho veurem de cara als pròxims dies, però aquesta seria una mica la situació.
Molt bé.
Demà entrevistem Alexia Putellas. Demà tothom atén el Tot Costa perquè no tenim moltes oportunitats de parlar amb la capitana del Barça i ho farem a pocs dies d'una final de Champions.
Doncs una ocasió immillorable. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I gràcies al Marcos López, al Dani Sanabra i a la Laura Brugués. Mercès.
Un plaer, gràcies.
Una pausa i la sortida de Xavi Pasqual del Barça a debat. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet. L'elefant a l'habitació ha comprat bitllet per Dubai. Divendres ja us explicava l'Ernest Macià. L'Ernest, bona tarda.
Hola, Jordi.
Que la continuïtat de Xavi Pasqual al Barça, més que estar en dubte, s'allunyava i els esdeveniments s'han anat desencadenant fins que ahir, a mitja TDT, vas demanar pas per explicar que Xavi Pasqual ja ha pres una decisió.
Doncs sí, ha sigut, i justament doncs, ha sigut aquest cap de setmana que l'ha pres, tot i que ja venim de setmanes en les que ell estava rumiant-s'ho, i de fet fa un mes ja va dir que ja veurem el mes de juliol, ja us explicaré tot com ha anat, a veure si segueixo, i aquest a veure si segueixo ens va alertar a tots. Evidentment, doncs, Xavi Pasqual ha estat centrat en el Barça, però al seu voltant, a l'Eurolliga, hi ha hagut equips que han destituït entrenadors i que ja planifiquen la propera temporada i que, per tant, doncs, s'han mogut per intentar seduir Xavi Pasqual. I, per tant, dins d'aquests clubs n'hi havia tres que tenien probablement els pressupostos més alts. Aleshores, al Barça el que li havia d'oferir a Pasqual era, sobretot de cara a l'any que ve, garanties doncs que si hi havia lesionats a mitja temporada hi hauria almenys mig milió d'euros per respondre i que podria tenir una miqueta més de múscul financer per fitxar doncs, primeres espases per intentar, doncs, al marge de les que ja tenia, doncs, de fer el pas. No era tant el que ell guanyava al Barça, que d'entrada estava en 1.1 per temporada, és a dir, 3 anys, 3.3, sinó, sobretot, en poder fer un projecte guanyador. I, evidentment, han vingut Hapoel, Dubai i Panathinaikos, però Dubai, en particular, doncs, que li faria més del doble i que li deia doncs, que tindria pressupost, cartera, per intentar anar per qualsevol jugador. Altra cosa és que després ho aconsegueixin. I davant d'això, doncs, i veient que les reunions dues que ha tingut amb Xavi O'Callaghan, amb Cisco Pujol, amb Mario Bruno Fernández, doncs no rebia els inputs de que la cosa aniria bé, ja que aquesta temporada ja s'ha sentit una miqueta mig enganyat amb el fet de no poder fitxar ningú, tot i les lesions que han tingut, ha dit no me la jugo més, aquest any ja m'han pres el pèl, l'any que ve no passarà, i per tant doncs, ha decidit acceptar l'oferta de Dubai, encara que bé, doncs, ahir al final del partit encara no va, evidentment, no va fer públic perquè vol centrar-se en el final de temporada.
No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
Bé, doncs Xavi Pasqual en públic diu el que ha de dir o el que pot dir i en privat, a través d'una clàusula escapatòria de només 300.000 euros, doncs ja està la decisió presa, com explicava l'Ernest, i fins i tot avui hi ha hagut una última trobada amb qui actualment presideix el Barça, que és Rafael Juste, eh?
Sí, una trobada en la que Juste no ha pogut convèncer Pasqual, en la que Pasqual ja ha dit ja bàsicament doncs, que tenia presa la decisió i doncs, queda clar que el Barça ja no pot competir contra aquests grans pressupostos ni tan sols amb gent que és del Barça, la qual cosa doncs, en fi, és dramàtica, atesa la situació, però jo crec que estem en un context en què el pressupost del Barça, que l'any que ve s'acostarà al que havia sigut un dels màxims històrics, està lluny dels màxims actuals, que clar, ja venen pressupostos que ho trenquen tot per dalt.
Clar, clar. Una cosa és que tu recuperis pressupostos antics i més alts, i una altra és que siguin competitius amb el que s'està movent ara a l'Eurolliga. Laura Antoja, Xavi Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, vaja, gairebé no ens ha donat temps a dir-li hola i que ja li estem dient adéu. No sé com veieu tota la situació. Tu, des del punt de vista d'entrenadora, Laura, la veritat és que té un punt sorprenent que un entrenador torni a un, a un club gairebé en moda de salvació i se'n vagi per la porta abans d'haver redreçat la situació amb tots els condicionants que ja hem escoltat, que ens ha explicat l'Ernest, que justificarien o que farien incomprensible aquesta decisió de Xavi Pascual.
Sí, jo penso que ell és un entrenador que torna al Barça ja amb un altre estatus i que precisament el que ve a fer aquí és per implicació de club, per creació de projecte i perquè el club s'assumi a la seva energia per millorar-ho, no? Perquè doncs, la situació del club els últims 3 anys no és la més favorable. Què ha passat? Que al revés, se l'estaven menjant, no? Tot el projecte i tota la implicació que havia d'haver-hi, tant econòmica com esportiva, com anaven a mínims. Llavors jo penso que Xavi Pascual, ara mateix a dia d'avui, és dels millors entrenadors d'Europa, evidentment, tothom se'l rifa, hi ha un moment en el qual ell es veu que no aconseguirà i que el club li està dient coses que no compleix. Jo trobo que era com una final que es veia venir, no?
Però a mi, Laura, jo, aquest punt que tota Europa se'l rifa, que ho sabeu els que enteneu de bàsquet i ho sap ell, és el que em fa no entendre la situació. Si tu el que vols és... ja no dic aspirar a una fitxa alta teva, sinó a pressupostos competitius, per què tornes? Perquè ets molt del Barça, ja ho entenem, però, vaja, a mi... No l'estic assenyalant, perquè és evident que Xavi Pascual no s'ha trobat el que li van prometre, per dir-ho així, però em sorprèn que la raó sigui és que a altres llocs tindrem més possibilitats de competir, que això ja era evident abans d'arribar.
Segurament hi ha una barreja, és a dir, ell en una situació en la que estava tenia ganes de tornar, tenia ganes de creure en el projecte que se li estava venent i tot i que no era econòmicament de lo més potent que pot haver-hi, però és que ara hi ha clubs que s'estan... O sigui, els pressupostos no dupliquen, però quasi bé. Hapoel de Tel Aviv quasi bé duplicarà el que és Barça, saps?
Sí,
llavors,
sí.
Clar, estem parlant de que el mercat s'està posant de tal manera que el Barça, tot i millorar, s'està quedant molt enrere. Aleshores, si a més el projecte esportiu no és el que et diuen, amb què t'agafes? Quan és el teu millor moment com a entrenador, segurament, no? Estàs en els millors anys i en el... No sé, jo crec que jo crec que deu estar decebut.
No,
per
això,
mi, eh?
Això seguríssim. Valles, què dius?
Jo crec que hi ha dues coses molt importants aquí a destacar. Primera, que el Xavi Pascual no és la primera vegada que marxa. Vull dir, ja va marxar del Barça, ja ha estat molts anys fora. Ja ha estat molts anys fora i fora de primer nivell perquè el Zenit no va estar a Eurolliga
sí.
I tot i així es va mantenir.
Xavi, d'acord, crec... però no és el mateix marxar després d'una trajectòria, em sembla que eren 8 anys, i a més ell ho va explicar a toro passat, que s'havia sentit abandonat, etc. A marxar... És que no fa ni mig any que va tornar.
No, sí.
A mi em sembla que és una cosa que les dues parts hauran d'explicar molt bé.
Sí.
Ell ha d'explicar molt bé per què, i el Barça, si això es consuma, vaja, jo crec que tindrà bastantes dificultats per explicar que un tio que és del Barça i que va tornar gairebé en missió de salvació foti el camp per potes.
Sí, el que passa que, Jordi, entenc que quan se'n va anar tothom sabia que tard o d'hora Xavi Pascual tornaria, no? I tard o d'hora ell també sabia que tornaria. En el moment en què va tornar com a... jo també estic d'acord, com a salvació, també coincidia en que Jean Laporta podia iniciar un altre període de president i, per tant, confiava en la seva paraula que seria un període llarg també de confiança amb el bàsquet, del que havien promès, de que tornaria a ser a primer nivell, i el que ha vist després és que hi ha vegades il·lusions que no s'estan complint, no? Aquí jo destacaria dues coses. Una, que durant aquest període que ha estat amb el Barça, que està molt curt, ha tingut moltes decepcions de situacions que pensava ell que no serien tan greus, perquè en el fons tampoc no ha estat una situació límit, però sí que hi ha hagut una situació de sentir-se abandonat en el sentit de que l'equip ha anat perdent efectius, ha anat no competint i al final mirem on està i veiem com està ara mateix uns equips o uns altres, no? I d'altra banda jo crec que hi ha una cosa que també hem de subratllar molt important, eh? Dubai des de l'any passat ja va apostar molt fort per Xavi Pascual. Dubai ja era una opció per Xavi Pascual. Xavi Pascual ja contemplava aquesta opció d'anar a Dubai en el cas de que no sortissin bé les coses, perquè Dubai és un projecte que, a diferència del Barça, segur que sí que és veritat que posaran diners, segur que és veritat que continuaran apostant per l'Euroliga, i està clar que pot ser un projecte de Final Four sense la pressió de tenir de ser del Barça, de ser de Gavà i de Barcelona per poder tirar endavant. Per tant, jo crec que ell també ha valorat molt això, i per això crec que, sincerament, i ho explicarà Xavi Pascual algun dia, ell s'ha compromès ja i ha donat el seu ok, i per tant ja no hi ha marxa enrere amb el projecte de Dubai, perquè cegament han apostat per ell en fets i no en paraules, no? Que és el que una miqueta el que ha fet el Barça.
Molt bé.
També és veritat, i per posar-ho en context, que el Barça té la situació financera que ja es veu amb el futbol també, que doncs, ha patit, i evidentment les seccions van al final. Això és la realitat.
Sí, sí.
I també he de dir que certs jugadors de la secció li han dit a Pascual que se senten deixats de la mà de Déu, i que si té aquesta oferta tan potent, que l'agafi i marxi. Vull dir que dins del vestidor ja li han dit, escolta, això... I llavors hi ha un altre problema. El Barça ja té fitxats alguns jugadors de cara l'any que ve, doncs Moses Wright, Mike James...
Teoria, petició de Pascual, no?
I clar, aquests jugadors ara es troben que l'entrenador que els volia ja no hi serà. Ja. I també hi ha inquietud. Per tant, o porten un entrenador que realment convenci els que hi haurà, perquè els pesos pesants molts marxaran, però... o malament, ja tindrem un altre problema de química a dins del vestidor.
De moment, els noms que han circulat, Ivonne Navarro, que precisament divendres parlàvem de l'elefant a l'habitació perquè el Barça havia sortit a desmentir contactes amb Ivonne Navarro, que han existit, i en les últimes hores ha aparegut el nom d'Espanulis. N'hi ha algun més a la cursa ara mateix?
Mira, el tema Ivonne...
Què, perdó?
Digues.
Trinxeri.
Trinqueri. Aquest seria un molt bon entrenador pel Barça.
Millor que els altres dos, sí?
Per mi, sí, però ja ha rebutjat el Barça en el passat, fa 7 o 8 anys, que ja va veure que la cosa no anava bé, ja no va voler venir.
Si ho va veure fa 8 anys que no anava bé, ara no cal ni que el truqui.
El que passa que costi el que sí que veig, i això sí que és bastant greu, és que ara és impossible intentar buscar un Xavi Pascual 2, aquest perfil d'entrenador de la casa que coneix el club, ambiciós, amb qualitat, i per tant, a partir d'aquí s'ha de veure quin és el projecte que es vol fer, no?
I un entrenador que no els posi nerviosos, tenint en compte que la situació financera del Barça és la que és, algú que vingui amb unes exigències de si no em feu això, us començaré a posar pressió des del primer dia.
Però llavors tornarem al perfil d'entrenador que no, et pot apretar Grimau Peñarroya, i llavors tampoc ens agradarà, i ja hi tornarem a ser i voldrem un entrenador de primer nivell, que, és a dir...
Però llavors lo important és saber què aspirem, quins resultats vol que hi ha al club, no? Perquè tampoc... tu necessites unes eines per poder tenir uns resultats.
Està clar.
Les eines valen uns diners. Si aquests diners no els tens, quines eines tens? Llavors no em demanis aquells resultats.
No, sí, el Barça busca la quadratura del cercle, que és el que ha fet el València. Amb un pressupost encara més baix que el del Barça, fer-ho molt bé. Però, clar, això t'ho donen molt pocs entrenadors.
I directors esportius, deixa'm-ho dir, perquè si la plantilla del València val tant o menys que la del Barça, aquí ja no és només una qüestió d'entrenador, dic jo, però... Això ja seria un altre debat. L'altre dia pensava, i em disculpareu la conya, que si ve Ivonne Navarro serà el Barça dels Navarros, perquè el càrrec de Juan Carlos no està en qüestió, que sapiguem.
De moment no.
D'acord.
De moment no. Ara, jo vull veure aquest cap de setmana... No, aquest cap de setmana no. El proper partit crec que el Palau serà el Barça-València, si no em corregiu a final.
Sí, correcte, el 31.
Sí, sí.
Allà vull veure com es pronuncia el Palau i si això fa trontollar una miqueta. Però, jo crec que no.
Una miqueta, però... Ernest, jo el que em referia, Laura i Jordi, és el Barça de futbol crec que guanyi o perdi, quan fitxen un entrenador de conflicte, el que busquen és un estil, no? Doncs quin estil vol el Barça? Jo crec que és allò, què volem en el futur? Què és el que volem? No podem fer còpies falses ni anar a buscar cada vegada un estil diferent segons l'entrenador, no? Llavors jo crec que això és superimportant, és el primer que s'ha de definir.
Doncs, vaja, veurem si aquest cop és així, però no fa gaire la pinta que la secció tingui un rumb clar, tot i aquesta millora pressupostària que ja us vam explicar de cara a la temporada vinent. Laura, abans d'acabar, se'n va Xavi Pascual, es queda Roberto Íñiguez, bo per l'Uni?
Sí, home, En principi, que estem buscant resultats, doncs aquest senyor Roberto Íñiguez està fent que Esparta Girona estigui doncs, en els seus millors resultats dels últims anys. Per tant, donar-li continuïtat, la figura ja la coneixem, sabem qui és, el club aposta per ell. Jo penso que és l'aposta pels resultats, això és així. A veure si aconsegueixen mantenir alguna de les figures de jugadores d'aquest any, perquè hi ha molt de moviment en la plantilla.
Ja va dir l'altre dia el director esportiu que ens féssim a la idea que seria una plantilla molt remodelada, justament perquè no podien competir amb determinades ofertes. Vaja, això ja ho veurem i ja ens sentirem a parlar, però de moment, en aquest cas sí, l'entrenador es manté a la banqueta per una temporada més. Per cert, no ho hem comentat perquè amb tant trasbals a les banquetes, però bones notícies perquè ja tenim tots els catalans a CB amb la permanència garantida. Ara només patim per l'Andorra del Xavi Mujal, a veure si pot acabar salvant la categoria. Senyors i senyora, em temo que anirem parlant molt sovint a mesura que es vagin desencadenant els esdeveniments al Palau. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
Abraçada. Gràcies.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
Amadíssim Senemí
i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'última recta del Tot Costa ens porta al món de les motos. Àlex Márquez i Joan Zarco ja han deixat l'Hospital General de Catalunya i van arribar ahir en ambulància des del circuit de Catalunya després dels accidents que van tenir en una cursa que va acabar tenint dues banderes vermelles i tres sortides i que ha generat polèmica. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Àlex Márquez l'han operat aquesta nit passada de la clavícula dreta i tot ha anat bé.
Sí, amb la placa tirarà bé. La qüestió principal és la vèrtebra C7 que guarirà sola en principi, que significa fins a 6 setmanes de baixa. Segons ha pogut saber, Catalunya Ràdio es perdrà el Gran Premi d'Itàlia de final de mes i es dubta per al Gran Premi d'Hongria de la primera setmana de juny, que és quan podria reaparèixer Marc Márquez. Tot apunta que a Mugello no tindrem ni campió ni subcampió. Mentrestant, Joan Zarco, amb una lesió de lligaments del genoll i menisc i una fractureta de peroné, ha marxat a França a demanar més opinions.
Una cursa que hi va generar molta polèmica pels pilots que van considerar que disputar la tercera sortida va ser massa.
Com, per exemple, Pedro Acosta, considerant que ells són la part central del show i haurien de poder opinar, no només fer el cor fort, deia Pedro Acosta, posant-se, o vaja, que es veuen obligats a posar-se el casc i tornar a donar gas a 350 per hora. Aquest matí es refermava i li preguntaven si caldria formar un sindicat de pilots i ell diu que els pilots són massa egocèntrics.
L'accident d'Àlex Márquez va ser sortint del revolt número 9, però el de Zarco va ser al final de recta, si arriba a 350 per hora, i moltes veus s'han aixecat contra el que consideren falta de seguretat del circuit.
Bé, hem demanat a Maverick Viñales, Àlex Rins i a Raúl Fernández si el circuit és insegur i responen o que no, o que no és més insegur que la resta, com ara Mugello o Austin, que tampoc és això, tampoc és que aquesta gent s'hagi de jugar la vida en llocs insegurs, que no ho són, però sempre seran millorables. Li hem demanat d'opinió a l'Ignasi Armengol, el director de Fira Circuit.
permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
Bé, aquestes obres de què parlava ell li han costat al circuit 2,7 milions aquest any.
Fabio Di Gian Antonio va guanyar el Gran Premi de Catalunya i van ser 3 Ducatis al podi.
Bé, sí, perquè els comissaris van fer fora Joan Mir per pressió de pneumàtics i a Iogura per tirar a costa al darrer moment. Era una cursa que Àlex Márquez, la veritat és que tenia moltes opcions de guanyar-la. També va caure un Jorge Martín que amb la d'avui, sense fractures, després de passar per Quirón de Xeus, ha caigut 6 vegades aquest cap de setmana. Bézec hi continua líder, a 15 punts i a Martín, a 26 Di Gian Antonio, Àlex Márquez a 75 i Marc Márquez a 79. Si el Marc no el podem descartar del Mundial, l'Àlex tampoc.
A tot això, i canviant les dues per les quatre rodes, Àlex Palou va aconseguir la nit passada la pole a les 500 milles d'Indianàpolis, la segona que aconsegueix, i recordem-ho, on és el campió vigent.
Sí, Palou explicava aquesta tarda al Tot Costa que és cert que la pole va arribar per sorpresa i que la competència és molt nombrosa, però té molta confiança. Recordeu, 4 vegades campió, lidera la general del campionat, ja sap el que és guanyar les 500 milles. Encara avui, dijous i divendres, hi ha més entrenaments amb el cotxe i aquesta cursa començarà diumenge a 6:45 de la tarda. Hora nostra serà l'edició 110.
Gràcies, Damià.
Adéu.
Mig minut per acabar, la Sònia remata el Tot Costa.
El dia en què us hem explicat que Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit del peu i que Hansi Flick ha renovat fins al 2028. I demà, poseu el Tot Costa, que tenim Alexia Putellas, a pocs dies per la final de la Champions.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa i, si Déu vol, amb Alexia Putellas. Fins aleshores, feu molta bondat. Lluís, Lewandowski ha estat un bon fitxatge?
Puede ser que sí. I?
Puede ser que no.
Bravo!